Y eso exige de ciencia, exige de método y exige de orden.
Hem arribat a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Per avui hem triat una paraula senzilla, de només dues lletres, però és tan intensa que és capaç de moure muntanyes. La d'avui és una paraula polisèmica que té moltes excepcions, però totes coincideixen en una idea, la confiança. Confiança en un mateix, confiança en l'altre, que pot ser el teu amic, però també algú a qui no has vist mai, confiança en un document públic i en la persona que l'expedeix. En nom d'aquesta paraula s'han declarat guerres, s'han unit persones, s'ha cregut en el més enllà i s'ha fet avançar la ciència. Només s'ha de tenir fe.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. Nunca llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumulo en la cabeza.
La fe és el títol d'aquesta cançó de Miquel Izal, una paraula que ha col·locat només en el títol, on xerra de mantenir la il·lusió també en els moments de desànim, a saber esperar, a tirar de paciència i a mantenir l'esperança. Al final, passin uns dies o passin uns mesos, més tard o més prest es recupera la fe.
La paraula fe, segons el diccionari, és la creença ferma en la fidelitat, en la veracitat, en la capacitat d'algú o la veritat d'alguna cosa. Per això la fe és també l'adhesió personal a Déu, a una religió, a una realitat o a un ideal que algú pren com a sentit darrere de la seva pròpia existència. Rafael Mastous, benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Hola, molt bé. Gràcies per la telefonada.
Gràcies per ser nosaltres avui. En Rafael, i vos el present breument, és actualment delegat del nucli de Mallorca de la Companyia de Jesús. Ell va estudiar teologia i filosofia al Seminari de Mallorca, també a la Universitat de Comillas. Va ser ordenat prevere l'any 1998. Ha estat capellà de la presó, delegat de pastoral juvenil del Bisbat de Mallorca, professor de teologia, i també ha exercit el seu ministeri a les parròquies de Binissalem, de Sant Alonso Rodríguez, de Santa Tereseta, Palma, entre altres responsabilitats. I l'any 2016, d'això ja en fa 10 anys, va deixar d'exercir el ministeri sacerdotal i des de llavors viu la seva fe com a laic. Així que, Rafael, avui volem parlar amb tu sobre la fe, que és la nostra paraula polisèmica triada per aquest capítol, i un poquet en paral·lel en el teu recorregut personal. Què significa una paraula com fe, carregada de significat per a tu, Rafael?
Bé, per mi, i no crec que digui res molt nou, la fe és confiança. No? La fe per mi és no creure unes veritats, sinó confiar en Déu. I sobretot confiar que la meva vida té un sentit més enllà del que jo puc controlar. La fe a mi pues, m'ha donat i me continua donant una mirada sobre la realitat. No dic ni millor ni pitjor des que no tenen fe, però sí diferent.
Uh-huh. I amb els anys, la teva fe ha canviat o no?
Sí, ha canviat i crec que és normal. La fe, com aquestes experiències profundes, com l'amor mateix, no és una cosa estàtica. Madura com madura la persona. I crec que això de vegades és un fet molt habitual de persones que continuen creixent en molts aspectes de la seva vida, però no cultiven la fe, per dir-ho de qualque manera, i tenen la fe que tenien de petits o de joves, i quan tenen ja 60 o 70 o 80 anys, clar, la fe ha d'anar madurant com la persona. Uh-huh. Tal volta de jove jo, un més idealista, un més absolut, i amb els anys, pues, aquestes experiències vitals, pues, em torna o més rancorós en la vida o més humil. Jo intento que sigui més humil, més realista, i tal volta la meva fe ara és més silenciosa, però sí que crec que és més profunda.
Val. Has dit aquesta expressió de cultivar la fe, no? S'ha d'abonar d'alguna manera, s'ha d'anar alimentant, enriquint.
Sí, totalment. Hi ha diverses concepcions. És a dir, hi ha persones que creuen que hi ha un cos humà i un cap. N'hi ha més que tenen un cos humà, un cap, també un ànima, un cor, un cap, un ànima i unes emocions. I jo, a més de tot això, crec que també hi ha un estómago que s'ha de cultivar, que és la transcendència i la espiritualitat. Yeah. Aquesta transcendència i espiritualitat, hi ha gent que la viu sense una fe vinculada a una religió, d'altra manera, i jo la viu des d'una fe dins una creença que és catòlica, cristiana, de l'Església.
Uh-huh. I la vius de manera diferent com a laic que quan exercies el ministeri sacerdotal?
Sí, hi ha estat també una adaptació perquè la viu des d'un altre lloc. Antes, a més d'una fe, era com una professió, i també hi ha un risc de professionalitzar una cosa com se fa, i és el gran risc i la gran crisi que jo vaig tenir de capellà, que més que acompanyar se fa, de vegades me sentia com un funcionari que havia de fer una quantitat de celebracions i coses que per jo eren importants, però que la gent que vivia no la vivia en la mateixa fe que jo intentava passar-li, i va ser una crisi dura. Però, clar, com a capellà la viu des del ministeri, i després l'anada viscuda des dels treballs, les relacions. Però sí que he de dir que el nucli és el mateix. La confiança en Déu i el desig de servir des d'un lloc o des d'un altre, però aquesta confiança en Déu és com a fonament i principi és el mateix.
Uh-huh. Vols compartir algun moment en què fes clic? No la teva fe, però sí el que ara estaves contant de dir potser he d'exercir la meva fe o he de viure la meva fe de manera diferent fora del ministeri?
Sí, és a dir, jo els darrers anys, quan vaig deixar del ministeri l'any 16, ja duia uns anys, i això és una situació molt estructural de l'Iglesi catòlica aquí a Mallorca i a Europa, la falta de capellans. Això, la falta de capellans ha fet que l'estructura pues, trontollàs. Mm. Però s'han anat mantenguent i se manté encara una estructura que no respon a la realitat ni de la vida de fe ni de la vida de capellans amb actiu que hi ha. Clar, me trobava, com se trobava molt de company, i encara s'hi troben, que han d'anar a diferents llocs d'una manera ràpida a celebrar eucaristies, batejos, funerals, comunions, bueno, tot. I aquest fet me va dur a una experiència molt concreta que va ser un poc detonant, que per haver d'arribar d'hora a un altre lloc vaig deixar de xerrar amb un home que volia xerrar jo i molt agradable, i al cap de dos dies vaig rebre la notificació de la família que havia mort. Clar, això per jo va ser molt dur. I va ser molt dur perquè no és que deixés jo de xerrar amb ell perquè tingués un partit de futbol amb anar a nedar, sinó perquè m'anava a fer una altra celebració. De qualque manera, aquest ritualisme. Això va ser una experiència dura. Va haver moltes altres coses, però sobretot jo la crisi, és a dir, com era, per què has deixat de capellar? Ja no creu. No, jo la fa, no. És diferent, però és la mateixa. Jo, la meva crisi va ser una crisi de la part que té el capellà celebrativa.
Ja.
De la part de celebracions. Sí.
Va, i això que mos expliques, que me sembla molt interessant i a més molt, molt fàcil d'entendre, redefinirà la manera de viure la fe dins la Iglesia Catòlica o pot haver un canvi que pugui venir de la base, dels laics, de persones com tu ara mateix?
Bé, jo crec que el canvi se va donant. Costa perquè és vera que la part celebrativa és molt important a la fe. I estan massa habituats a que la celebració sempre ha d'haver un prevere.
Yeah.
Certament, per segons quins sacraments, com l'Eucaristia o la confessió, és imprescindible. Però per altres, com per exemple avui mateix, avui és dimecres de Cendra, i la celebració del dimecres de Cendra, la Cendra la pot imposar qualsevol persona, no fa falta que sigui un prevere. Per això costa tant de preveres, però també el laicat, perquè de qualque manera no estan educats o de vegades li costa poder ser el mig i presidir, per dir-ho de qualque manera, una celebració.
Tu sempre has estat molt vinculat a la tasca pastoral. Avui, com se fa pastoral? Què significa? Com se promou la fe en Déu en el context actual, Rafael?
Bueno, jo crec que la pastoral avui passa sobretot per un acompanyament personal i per escoltar més que parlar. Jo crec que avui, sobretot en la gent jove, està en necessitat de parlar. I jo crec que això és important. I nosaltres, si hi ha que ser aquest pastoral, hauríem d'escoltar més que no proposar. No s'ha d'imposar, s'ha d'ajudar a les persones a descobrir sentit profund de la seva vida. Jo crec que aquí ja estic, és a dir, tothom vol un sentit profund. Bueno, dins aquest camí de sentit profund i de vocació, en paraula ampla, què vol Déu de jo, quin sentit té la meva vida, jo crec que se fa aquí pot ajudar moltíssim.
I els dubtes de gent jove, de gent més gran, és igual, dubtar enforteix la fe, pot ajudar a enfortir una fe?
I tant, vull dir, basta veure la vida de grans creients, se dubte no és contrari a la fe, inclús jo diria més, el dubte passa una porta cap a una fe molt més adulta. I el problema no és dubtar, sinó el problema és trobar espais on podem compartir aquestes dubtes. Això és el problema que tenim, crec que avui en dia.
Vale, aquí aquesta conversa que mos deies, aquest moment de xerrar i de compartir. I avui ho deixem aquí. Ha estat casualitat que triàssim aquesta paraula avui, dia dimecres de Cendra, però, mira, mos ho has fet recordar i és un bon moment també per parlar de fe des del punt de vista de sa creença en Déu. Rafael Mas Tous, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona i molta sort.
Gràcies a tu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
La fe religiosa és la primera que ens ve al cap, creure en Déu o en un Déu. Però la fe també és un element de l'ordenament jurídic. Per exemple, el concepte de bona fe o, per contra, la mala fe processal. Cristina Ors és missè.
Fe, una paraula molt hermosa, amb un contingut molt hermós i que, lògicament, té les seves connotacions com no podria ser d'una altra manera a l'àmbit jurídic. En el nostre dret, la paraula fe, o millor dit, el concepte bona fe, ve regulat a l'article 7 del Codi Civil, que estableix que els drets sempre s'exercitaran conforme a l'exigència de la bona fe. Què és la bona fe en aquest cas? Bueno, no té un contingut determinat, no hi ha una norma que digui el que és la bona fe, sinó que la bona fe se va exercitant a la pràctica, se va vislumbrant a la pràctica. I és a dir, evidentment, el que vol dir la bona fe és que tu exerceixis els teus drets sempre des de la ètica professional i d'un exercici ben vist socialment. A senso contrari, com dèiem nosaltres, què és la mala fe? Pues la mala fe són aquestes actuacions que a vegades es fan en els procediments i que moltes vegades feim els missers, i és actuacions emparades per la llei, però, i que per tant no són il·legals, però que sí tenen una connotació de fer alguna actuació processalment parlant en benefici propi i en perjudici del contrari. I posaré un exemple. Quan a un procediment ja molt avançat, d'anys pentura d'instrucció, sobretot en els procediments penals, pues de repente pues, un defensat demana un canvi de missè perquè considera que ha perdut la confiança en el seu missè. Això moltes vegades es fa per dilatar el procediment i perquè potser hi ha qualque interès a darrere superior que és la pròpia dilatació del procediment. I tot això va en perjudici de la part contrària. Això seria una mala fe processal.
Aprofundint en la polisèmia de la paraula fe, hem pensat que seria interessant xerrar amb un notari professional, amb autoritat legítima per donar fe pública d'alguna cosa. Pep Carbonell, notari, benvingut a IB3 Ràdio, com va?
Moltes gràcies per ser vostra convidada. Estic a la vostra entera disposició.
Idò, estem contents de poder parlar amb un notari a partir d'aquesta paraula. Si un notari dona fe d'un document, vol dir que aquest document és autèntic, que és correcte?
Així és, per això dona fe i per això és la seva labor com a funcionari públic de que sigui irrebatible o que sigui molt, molt difícil de rebatre un document on el notari ha donat fe de que a la seva presència han comparegut unes persones o que ha vist una cosa determinada, o supostos, per exemple, de falsedat en document públic de suplantació, de suplantació de persones.
Uh-huh. Per tant, donau fe en el mateix temps que nosaltres tenim fe amb vosaltres, no? Fe és una paraula inherent a la vostra professió.
Efectivament, és molt important. La gent sap que quan va al notari té la confiança de que el que se fa davant d'ell és legal i que, per tant, ningú li discutirà el que ha fet. És dir, el notari ja ha fet les averiguacions pertinents perquè si una persona compra una altra, pues el venedor diu qui és i el comprador, el notari certifica de qui és el comprador, uh-huh. que no són persones distintes.
Molt bé. Ara li demanaré un parell de cosetes més, sí, justament sobre això, però ara seré dolenta abans de seguir.
Bueno,
tenc un amic que sempre diu, jo vull ser notari. Només mos convoquen, miren el DNI, llegeixen un document, mos fan firmar, pagam i mos n'anam. Què li contestam, Pep?
Bueno, perquè això és una visió molt superficial de la nostra funció, perquè si evidentment ho veus, efectivament, nosaltres no ve una persona, ens ensenyes carnet d'identitat, llegim el document, l'autoritzam i, evidentment, després cobram. Però entre aquestes fases hi ha una feina profunda on nosaltres garantim en el client, primer, que el que ell vol comprar és el que saben, que no hi ha cap tipus de càrrega damunt més ses que, menys sabos que nosaltres li deim. En el venedor li garantim que el preu que se paga efectivament se paga perquè hi ha unes transferències bancaris o hi ha un xec bancaris, o en el senyor que ve fet testament, pues nosaltres li garantim que el que ell vol fer, que nosaltres traduïm d'un llenguatge vulgar a un llenguatge jurídic, serà el que en el final s'acabarà complint. És a dir, tenim una labor d'assessorament que és molt important i de feina.
Val. Per tant, aquí hi ha un donar fe de contingut d'un document, de la voluntat de ses parts, de la identitat de ses parts.
Sí.
Ara mos posava algun exemple. Compra-venda, testaments... En general, quin tipus de documents o operacions acabeu donant fe? Per quan han de passar pel notari, Pep?
Vale. Per mi, normalment, primer de tot, hem de pensar en fer testament, que en podem fer tants com nosaltres vulguem. Després, per desgràcia, fer les acceptacions d'herència dels nostres pares, com per llei de vida que se'n van antes que nosaltres, quan volen comprar una vivienda, un aparcament, un traster, una finca, quan volem fer un préstec hipotecari per obtenir financiació per aquí, per aquest preu de compra-venta, quan volen constituir una societat, també anem a notari, moltes més operacions, en segons quines circumstàncies, quan molt volen casar, quan molt volen divorciar o quan molt volen separar. Tenim multitud de documents que podem autoritzar.
De fet, xerrant de testaments, xerrant d'unions, de parelles, també ens ajuda un poc a posar ordre, no? Anant a notari a posar ordre a les nostres vides, podríem dir.
Claro, és a dir, has de pensar que la labor d'assessorament del notari, que ja té una visió global de lo que vol fer, t'ajuda a fer les operacions en el moment que més avantatges fiscals poden representar. Per exemple, en aquest moment hi ha els famosos contractes successoris, la donació en definició, la donació universal, que per raons fiscals del govern pues, no paguen impostos o paguen molt pocs impostos, pues, el notari la seva labor és aconsellar si és el moment oportú de fer-ho, quin valor de posar l'escriptura, potser val la pena pagar impostos ara per no pagar-ne després quan tu venguis no pagar el que sigui simplement de patrimoni en renta, però això és una labor d'assessorament que fa el notari a les persones que venen a la seva notaria a cercar el consell.
Val, i aquí heu d'estar molt al dia, perquè lleis no n'hi ha cada mes, però modificacions i novetats normatives contínuament, no?
Efectivament, no ens queda més remei que estar al dia, estudiar i, sobretot, formar el nostre personal perquè també estiguin al dia si qualcú els fa fer unes consultes directament a ells i procurar que fes operació el més econòmicament possible des del punt de vista fiscal i el més segur des del punt de vista jurídic.
Uh-huh. Hi ha situacions en què un notari s'ha de negar a autoritzar un document?
Sí, efectivament, quan el que t'ha d'autoritzar sigui contrari a la llei, correcte, pues en aquest moment és l'únic cas que tu pots denegar la funció. Uh-huh. Actes que siguin contraris a la llei, perquè el notari té obligació de prestar servei al client que entra a passaporta. Per tant, en el moment en què tu vols que el que vol fer no has ajustat a dret, és l'únic moment que tu te pot denegar la funció sense tenir responsabilitat.
Uh-huh. Idò, avui parlam amb en Pep Carbonell, notari, a partir de la paraula fe, i ja he vist, Pep, que Carbonell és un llinatge de nissaga de notaris. No sé si a vostè li ve família o directament de vocació.
No, jo som de vocació, som de generació espontània i la generació s'acabarà en jo, també.
ara no ho recordo, però m'imagino que hagués estudiat molt, no?, per ser notari, per arribar a que...
Això no s'olvida mai. Eh?
Exacte, per arribar a penjar el diploma de notari van haver de passar molts esforços.
El que passa és que la veritat van ser 3 anys i mig, molt intens, però jo tinc un record molt, molt, molt satisfactori, molt bon record de l'època de les oposicions, sobretot perquè després no vaig haver de repetir tornar-me a presentar més convocatòries. Realment jo tinc un record molt positiu.
I ja tenia clar que volia ser notari?
Sí, va ser una cosa que quan vaig acabar la carrera no tenia clar el que volia ser, perquè tal. Però després, just que va la carrera, vaig tenir una sèrie de conversacions amb una sèrie de persones que me varen aconsellar, i la veritat és que després vaig ser notari per vocació. Durant la carrera no sabia el que volia ser, perquè quan faig la carrera molt jove i hi ha poca gent que tingui clar el que vol fer.
Ja, i sobretot en altres anys, que era una carrera molt, molt genèrica. Què és el que li agrada més d'aquesta professió de notari? Ja anirem acabant.
Es tracta diari amb la gent. M'agrada molt tant la gent. Ara tenim molta gent que és major, que és molt major avançada d'edat, i poder xerrar amb ells un bon rato, aprens molt. Aprem molt de la vida, de la situació social que hi ha, i tens una empatia de cap a la gent. Això és el més important, de tant la gent.
Molt bé. I aquí hi ha també el concepte de confiança. Més enllà del concepte de fer pública, tenim aquest concepte de confiança en la gent.
És important que potser tens gent que fa 20 anys que venen a la notaria, que venen a contar els seus problemes familiars, personals i demés, i veu que tenen depositada la confiança en tu perquè tu els estàs donant un consell, els hi diu com tu veus les coses, l'idea de servir i d'ajudar la gent.
Que bé. Idò, ha estat un plaer xerrar avui amb en Pep Carbonell, notari, a partir d'aquesta paraula fe tan potent, tan intensa, tan plena de sentit que hem triat avui per al programa Entre Avui i Demà. Pep, moltíssimes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, eh? Moltíssimes gràcies.
Entre Avui i Demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3. Tots donam una mà a Abaimar.
Entre Avui i Demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Avui crec molt.
Tens fe, avui, sí, molt sí. Bé. Idò, no t'he posat una paraula difícil?
No.
Vinga, idò, per quina començam?
Molta gent reconeixerà la banda sonora, molta gent reconeix el pòster, però molt poca gent ha vist. En el segle XVIII, les missions tenien un component de fe, d'evangelització, de colonització, de conflicte polític i, sobretot, de violència.
Vuestra santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí al más lejano confín de la tierra está ya resuelto. Y los indios están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores españoles y portugueses. Creo que este no es el tono adecuado. Comience. Vuestra santidad, os escribo en este año del Señor de 1758 desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata.
Així començava la missió de l'any 1986, dirigida per Roland Joffé, amb Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally i Aidan Quinn com a protagonistes, i fins i tot Liam Neeson, que tenia un paper molt petitet un moment donat. En plena jungla tropical, en el costat de les cascades d'Iguazú, un missioner jesuïta, sense més armes que la seva fe i un oboe, és acceptat pels indis i crea la missió de San Carlos, no? Que és la que li dona títol en aquesta pel·lícula. Entre els seus seguidors hi ha un extraficant d'esclaus, un mercenari i assassí que cerca el perdó i la redenció entre les seves antigues víctimes. Jo crec que és una pel·lícula que escenifica la despietada conquesta d'Europa, d'Amèrica, europea d'Amèrica. És poderosa, és atmosfèrica, és molt violenta físicament i és una visió magníficament filmada i políticament molt potent del conflicte entre l'Església i l'Estat i el capitalisme. És a dir, és d'aquestes pel·lícules que marcaren el moment en què se va estrenar. Jo recordo aquell pòster a la Sala Augusta, no? amb aquella creu en so missioner penjat caigent per les catarates d'Iguazú. És espectacular, la música de Morricone és meravellosa. I jo igualment he de dir que és una pel·lícula a la qual li falta una miqueta d'estructura. No és fàcil de digerir. El que passa és que sí que és una pel·li que jo per jo s'ha de veure.
Jo record que la vaig veure en el cine amb 15 anys o 16, que
és del 86,
que estrenava, i justament aquesta seqüència del missioner per la cascada
és en la que comença la pel·lícula.
Això ja me va deixar loca i pràcticament és el que record, bé, a part del moment tirs i tal. Aquesta que ve.
Quina fe te quedaria si te quedassis atrapat entre Orient i Occident al mig de la mà, amb una barca molt petita i un tigre de Bengala? ¿Series capaç de creure que te salvaràs?
Estaba en una cafetería cuando el anciano de la mesa de al lado se puso a hablar conmigo. Me dijo que tienes una historia apasionante.
Quizá lo sea. ¿Por dónde empiezo? Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble.
Això és La vida de Pi, de l'any 2012, dirigida per Ang Lee, una pel·lícula que no te deixa indiferent, que els llibres ja no te deixa indiferent, és un llibre molt petit, que conta la història d'aquest home, contat en primera persona, a més no saps mai si és real o no és real, i la història és relativament senzilla. Després d'un naufragi ermit de l'oceà Pacífic, un jove hindú que viatjava amb la seva família i tots els animals de zoo que tenien a la Índia, que són traslladats als Estats Units, aquest vaixell naufraga, i l'únic supervivent d'aquest naufragi és el jove protagonista, en Pi, el que passa és que li diuen Pi, que queda atrapat a una barca amb un tigre de Bengala, en el qual li posa Richard Parker de nom, i que haurà d'esperar i sobreviure durant tota la travessia que va des de la Índia fins, bueno, des del moment del naufragi fins als Estats Units, a veure si sobreviurà o no. És curiós perquè, a pesar de que saps que qui t'està contant la història és ell, perquè, a més, la pel·lícula comença amb això, amb un periodista que se troba amb ell i li diu: tens una història fascinant que contar, i ell comença a contar la seva història. A pesar de que saps com acabarà, no deixa d'emocionar-te. És que és una pel·lícula preciosa, commovedora, és desesperada, és perfecta. I, a més, és una història sobre sa fe, sobre sa necessitat de creure en un poder més elevat i de creure que pots, que tu mateix pots sortir d'aquestes dificultats més pràcticament impossibles. És una d'aquestes pel·lis, a més, més cuidades i en el mateix temps serioses i envolvents sobre la narrativa cinematogràfica, perquè en el final és un espectacle brutal a nivell visual, és com una obra d'art constant, plena de colors, plena d'animals possibles, plena de situacions que no t'esperen. Per jo és més que una pel·lícula, és una obra d'art. A part de que a Ang Lee li tinc molt de carinyo, no?
És una obra d'art, és estèticament preciosa, i tu deies, malgrat saber com acaba, bé, o no, sabem que ell està viu perquè conta la història.
Exacte.
Però al final te descol·loca.
Sí, completament.
Te descol·loca completament.
Sí.
Aquesta vida de Pi, preciosíssima pel·lícula, i ara també anem de contes, o no?
No, ara anem a un altre tipus de cinema completament diferent, que no té res a veure. De fet, anem a un món post-apocalíptic, aquí on se fa, està concentrada en un sol llibre.
Solo unos pocos sobrevivieron. Eso fue hace 30 inviernos. No he parado de caminar desde entonces. Nuestra única esperanza está en mis manos. Algunos matarían por tenerla. Yo mataré por protegerla.
Algunos matarían por tenerla, jo mataré por protegerla. Això és el que diu Denzel Washington en aquesta tremenda pel·lícula d'acció quasi marrón, negre i blanc, anomenada El libro de Eli. No és més que un llibre que dus protagonistes a la seva motxilla, que tu no saps ben bé si és una bíblia, si és un llibre sobre oracions, si és què és. L'únic que saps és que hi ha hagut una guerra, és un món apocalíptic, postapocalíptic, aquí on no queda pràcticament res, i aquell llibre suposadament serà el que durà la humanitat a la salvació. No, o sigui, no és una pel·lícula que tingui molt més que grans seqüències d'acció, frases aparentment molt profundes, com aquesta que acabem d'escoltar, que si l'analitzes dius, en sèrio? ¿Lo vas a fer creer? 2 hores de peli amb aquesta a partir d'aquesta frase? Pues sí, 2 hores de peli, no? I un guerrer solitari amb una tremenda cara d'enfadat, que és Denzel Washington, que jo crec que s'ha abonat en aquest tipus de paper, no? The Equalizer, després de guanyar l'Oscar per Dies de Glòria i per fer de Malcolm X, i guanyar l'Oscar per Malcolm X, ara pareix que, bueno, només té aquest tipus de paper. I, bueno, també és vera que veure a Gary Oldman fent de dolent sempre és un privilegi, o sigui, jo, després de veure-lo Leo en El Professional, després de veure-lo El Quinto Elemento, cada vegada que fa de dolent, dic, ah, sí, me lo creo, m'encanta, querido, el man fent de dolent.
Vinga, avui la paraula és fa, i en Toni Camps m'ofes fa la seva llista particular de pel·lícules, seguint per...
Una fa que només pots comprovar científicament. Santo cielo, deia Jodie Foster, just en el moment en què comprovava científicament les seves oïdes que havia establert contacte, perquè això és Contact, de l'any 1997, dirigida per Robert Zemeckis, en Jodie Foster, Matthew McConaughey, James Woods i John Hurt. La història és relativament senzilla. Després de la prematura mort de son pare i sa mare, una nina perd sa fe en Déu. La seva fe en Déu. Com a contrapartida, centra tota sa fe en sa investigació i analitza ses ones de ràdio procedents de l'espai exterior per trobar senyals d'intel·ligència extraterrestre. Se fa científica i un dia rep un senyal desconegut que pareixen ses instruccions per construir una màquina per reunir-se amb sos autors del missatge. Això és Contact, aquesta pel·lícula mítica dirigida per Robert Zemeckis, pues, és una pel·lícula pels amants de cinema científica, bàsicament, perquè, a més, està molt ben documentada i està molt ben escrit el guió, està basat en una novel·la de Michael Crichton, i està molt ben fet. És allò que dius, bueno, m'ho puc creure, no? M'ho puc creure que això, un moment donat, pugui passar. A més, aborda temes que encara avui són rellevants i que sobretot poques vegades se discuteixen en el món del cinema. I, a més, tenir una ristra d'actors com es que té és una meravella. A mi és d'aquestes pel·lis que te sorprenen quan la veus.
Aquí hi ha el dilema entre sa fe en Déu i sa fe en sa ciència, no?
Exacte.
Que és el que mos posa també damunt sa taula en Foster i en McConaughey.
Exacte.
És el capellà. I tenim també aquest dilema constant entre sa fe i sa ciència. Molt interessant, sí, de més te fa pensar. Contact, Robert Zemeckis, també d'aquestes de crispetes que diuen tant.
Exacte, aquestes pel·lícules de crispetes de cap de setmana.
I sa següent?
A veure, Maraceli, tu com gestionaries si després d'haver estat Máximo Aurelio Meridios, gladiador més famós de tot el món del cinema, de tota la història del cinema, vengués Déu i te digués construeix un arca?
Idò, jo sé quin actor seria, clarament.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia. Así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio.
Se acerca un gran diluvio. Això és Noé, la pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe i dirigida per Darren Aronofsky a l'any 2014. Una producció descomunal que, allà que dic, els hi va fugir una miqueta de ses mans, no? Aquí se fa és una càrrega, sa, de tota sa família i des protagonista. És una pel·lícula tremenda, brutal i, sobretot, devastadora. O sigui, bàsicament perquè acaba con el mundo. I l'únic que queda és aquella arca carregada d'animals amb una família de dins i tot inundat. Però és una pel·lícula que mai es insulsa, que no te deixarà indiferent, lo qual ja és un plaer. Per això ja val la pena veure-la. Vull dir, aquestes pel·lis que dius... m'has tocat de qualque manera, m'has galtejat i m'has dit, i què? I si això fos així, què passa? I dius, m'ho crec o no m'ho crec?
I de... aquí ja se fa.
Aquí ja se fa, a part de Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson i Anthony Hopkins.
Clar, quatre grans.
Sí. Ja està.
Ja està. I aquesta és Noé, si no l'heu vist, una recomanació d'en Toni Camps, i amb quin acabam?
I acabam amb una pel·lículeta, amb una, dic pel·lículeta perquè és petita, no perquè sigui una pel·lícula... no sé, no perquè sigui una pel·lículeta, no l'estic rebaixant sa categoria. Perquè, a més, Stephen Frears té aquesta capacitat de fer-nos tenir fe exactament en lo que vol.
Este es Martin Sixsmith, era el corresponsal de la BBC en Moscú.
Y Washington.
Estás deprimido.
Bueno, me han despedido, estoy en el paro.
Ya, pero no ha sido culpa tuya.
Por eso estoy deprimido.
¿Qué planes tienes ahora?
Conozco a una mujer que tuvo un hijo cuando era adolescente. Lo ha mantenido en secreto durante 50 años.
Se refiere a un reportaje de interés humano, y eso no es lo mío.
¿Por qué no?
¿Debería escribir un reportaje de interés humano?
Sí, venga,
¿deberías?
Sí, deberías,
¿deberías? Esa
película és xulíssima.
Esa película és xulíssima. Acabem amb una història on se fa etsa d'una mare que cerca el fill que va tenir d'adolescent, acompanyada per un periodista de la BBC que està en l'atur i que no fa reportatges d'interès humà, però que coneixerà en a Filomena, que és la protagonista i el títol d'aquesta pel·lícula de Stephen Frears. Judi Dench i Steve Coogan són els dos protagonistes d'aquestes obres de cinema anglès on la subtilesa et s'acaba dosificant a poc, l'emoció, i a més... aquestes que Judi... apareix Judi Dench, ja està, és que no val més. A més, ofereix un recital de sentiments i humanitat que és tremendo, i Steve Coogan està perfecte per aguantar els tipus. És vera que té un sentit de humor una miqueta naïf, aquests ulls vidriosos d'ella tot el temps, que quan, no saps si quan riu o quan plora, però té aquests ulls que tu dius, venga, va, me dejo llevar, déjame, hay un río de lágrimas, plora, veient la pel·lícula, és fantàstica. En saps, és millor no resistir-se, en aquest tipus de pel·lícules és millor no resistir-se.
Sí, així que passam de La missió a Filomena, i així sortim una mica relaxats.
Exacte, i hem passat per Noé, per contacte amb els extraterrestres, pues a fer amb un mateix...
I de Toni Camps, jo tinc molta fe en tu.
Moltíssimes gràcies. Salut i cinema.
IB3 Ràdios, formació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Everybody has got a body like you.
gotta have faith. I gotta have faith.
Arribam al final del capítol sense haver perdut la fe en la gent i en la missió de la ràdio pública. Donant fe que tenim un gran equip tècnic i humà, avui amb en Joan Jiménez del control, i si ens hem equivocat, com diria l'emèrit, perdonau que no tornarà a passar. Sempre ens queda, en qualsevol cas, l'opció de la fe de rates. Toca baixar barrera i ho farem amb una dona que té fe en els demés i en la seva professió.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Cati Lladrà, psicòloga, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Moltes gràcies per ser convidada. Aquí estic, contenta de xerrar amb altres.
D'altres de tenir-te. Avui hem triat la paraula fe. A veure si a Cati, a una psicòloga, li dic la paraula fe, que li venes cap primer de tot.
I de directament confiança. Confiança profunda, diria.
Mm-hmm. Confiança profunda, mm-hmm. Per exemple, en un mateix. Aquesta fe, aquesta confiança en un mateix, diries que forma part d'un procés psicològic?
Ui, totalment. Jo crec que té molt que veure amb el concepte aquest de, que nosaltres manejam d'autoeficàcia, no? Aquesta creença de que podré afrontar el que me vengui. No pensar que tot sortirà bé, sinó aquesta confiar en que passi el que passi, tindré recursos per gestionar-ho.
Això és interessant i ara t'aniré demanant sobre aquests recursos i sobre aquest concepte. Però què passa quan algú diu jo, Cati, és que he perdut sa fe en jo mateixa?
Perd aquesta confiança, mos ho trobant sovint quan, per exemple, hi ha una acumulació de fracassos, no? Em manco fracassos percebuts. També quan estem envoltats de totes aquestes comparacions constants. I sobretot, jo ho relacionaria molt amb l'autoexigència que puguem tenir, que s'hi pega una mica amb aquesta confiança en un mateix. I sobretot, fixa't tu, en la poca memòria que tenim dels nostres propis èxits. Perquè moltes vegades, quan qualcú diu he perdut la fe en jo mateix o en jo mateixa, no és que hagi perdut la capacitat de confiar. El que ha perdut és la narrativa interna, aquest autodiàleg. I això se pot reconstruir, i hi fem feina.
Que interessant aquest punt de vista. Que mos ajuda a tenir fe en nosaltres, Cati?
Mos ajuda, jo diria que no a eliminar la por, però sí que mos ajuda a poder avançar, malgrat aquesta por. O sigui, quan tenim fe, som capaços de tolerar les errades, que no vol dir que no existesquin, no? A sortir un poc d'aquesta paràlisi, a vegades, bàsicament mos ajuda a perseverar, a seguir intentant-ho i a prendre les decisions que fan que ho intentem.
Tot això que no és fàcil, però sempre hi ha professionals que amb aquesta nitidesa de pensament, com ara escoltar una Cati Lladrà, poden ajudar. I parlaves de recursos. Com se pot treballar la confiança?
Per a Celi, anem a tres idees pràctiques, si vols. Perfecte. Perquè normalment la confiança no és que se pensi, sinó que s'ha de practicar, no? Aleshores, em podem xerrar molt, però fixa't que, per exemple, primera, si complim les petites promeses que mos fem cada dia, estem practicant i alimentant de qualque manera aquesta fe, aquesta autoconfiança. Si, a més, en segon lloc, podem recordar les evidències, o sigui, les proves reals que tenim de quan sí que han complit i quan sí que han pogut, això també ens ajuda a treballar la fe en nosaltres mateixos. I en tercer lloc, si a més ens xerram a nosaltres mateixes en el mateix to que emplearíem en qualcú que ens estimem, no? Amb aquesta autocompassió, aquestes tres coses jo crec que són un bon combo per treballar la confiança.
M'encanta. Per tant, tampoc mos han de donar tanta canya, mos han de permetre equivocar-nos i de tant en tant mos han de donar un copet a l'esquena, podríem dir, també, no?
Sí, sí, pràctica, a més.
I escolta, i parlam de la confiança en nosaltres, però i en els altres, se fa en els altres. No sé si en el món en què vivim és difícil confiar avui.
És cert que si pensem en el nostre redol, estem en una cultura molt individualista, certament, no? Aquí, bueno, a més, hi ha molta exposició a decepcions i a traïcions i tot, si vols, a més, públiques. No? Estem en el punt de mira constant, tant dels altres com de nosaltres mateixes. Per tant, quan hem de confiar, no?, que tenir aquest efecte també implica un cert punt de vulnerabilitat, clar que fa por això avui en dia, no? Però és que sense aquesta confiança tampoc no hi haurà vincle profund. Així que és un poc un peix que se menja sa cor.
I d'aquesta confiança que pot ser, soni com a molta valentia, però que segurament és necessària. I, de fet, diries que hi ha relació entre sa fe en un mateix i sa fe en els demés?
I sa fe en els demés, sí, molta. Quan no confies en tu, molt sovint projectes desconfiança cap a de fora. És a dir, és més difícil que tant els altres confiïn en tu com que tu hi confiïs en ells. Però, per altra banda, quan tenim una base interna més sòlida, podem confiar, però sense dependre, no? Sense tenir aquesta dependència, perquè la seguretat o la confiança sana tampoc no és que sigui ingenuïtat, eh? Ho veiem o ho podríem veure més com una elecció conscient.
Que interessant tot el que ens conta na Cati Lladrà, psicòloga, una dona que, a més, fa una teràpia molt particular, perquè pacient i tu caminau, Cati. No estàu tancats en un despatx amb un paquet de Kleenex davant, que ja te fa plorera. Vosaltres sortiu a caminar. Com ajuda aquesta tècnica?
Idò, bé, sortim a caminar i, a més, ho feim a l'aire lliure, amb la qual ja ens trobem que la natura, ho sabem, no ho dic jo, però regula molt el sistema nerviós. Mos activa el cos, desbloqueja pensament rumiatiu, que és aquest fer-hi voltes tot el temps el mateix,
sí.
I mos facilita que les converses que tenim durant les sessions siguin fluides. No? En tot això, pues, al final, el que tenim és una perspectiva simbòlica, també, que quan caminam els problemes se mouen en nosaltres. Així que un poc aquesta fe en que podré posar primer el peu dret i després el peu esquerre, pues, mos ajuda el que dèiem abans de practicar la confiança.
Que bé.
I, a més, quan pues, no tenim una taula per mig, no?, mos acompanyem d'una manera més humana. La conversa, diria, que se torna més humana.
Que bé. I deus estar en forma, Cati, no? Molt en forma.
Bueno, un mínim d'activitat física sí que he de fer, sí.
Clar que sí. I d'avui mos ajudes a baixar la barrera del programa i t'he fet les dues preguntes típiques d'aquesta secció en aquesta hora, per si mos estan escoltant en directe quan són quasi les 11 del vespre. Què fas abans d'anar a dormir? Tens això, algun hàbit que mos ajudi a dormir millor?
Fa temps que el tenc, que és bastant privat, però vos ho compartiré ara que estem en confiança, i té molt que veure justament amb aquest tema que mos proposes avui de se fer amb un mateix, perquè anar-te'n a dormir pensant en què has estat capaç de fer durant el dia és una cosa que m'agrada molt que m'acompanyi quan me fico dins el llit.
Que bé. I t'he de dir que guanya la resposta a llegir una mica, però està avançant moltes posicions es donar les gràcies per el dia, repassar el dia i fixar-te en aquells moments o persones per qui donar les gràcies, que també és una, bueno, és una bona pràctica. I necessitem una cançoneta per anar baixant la barrera fins demà. Quina mos proposes?
I he dubtat molt entre dues, però si te preve mos quedarem amb Days Like This, de Van Morrison, perquè justament xerra de dies en què les coses mos encaixen, que preve que tot va fluint una mica millor, i just quan t'he pensat, m'ha vengut molt aquesta cançó, perquè se fent un mateix també és això, no? És confiar que, encara que avui sigui difícil, hi haurà altres dies com aquests, que no ho seran tant, no? I que quan t'arribin, i això és el que m'agrada molt d'aquesta cançó, esperi desig, també a tots vosaltres per acabar avui, que ho sabien reconèixer i que puguem identificar aquests dies aquí on les coses no són tan costa per amunt.
M'encanta. I només mos queda posar la cançó i donar-te les gràcies, Cati. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser convidada. Ha estat un gust, Araceli.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, every day like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'd be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chance. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this.